I han quedat finalment descartades i serà la pel·lícula d'Oliver Laxe la que comenci ara una llarga carrera per arribar al màxim reconeixement de Hollywood. Cira, protagonitzada per Sergi López, va aconseguir el premi del jurat del darrer Festival de Cannes.
És la 1 i 4 minuts, amb més notícies a les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
Més informació a ib3notícies.com.
Tres Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Magdalena Estalric.
Una i 5 minuts dimecres de 7 de setembre. Bon dia, el dia que passa per aquest programa l'àrbitre de segona divisió, Lluís Bestart. Amb Bernat Nadal al control tècnic i Marta Sampas a la producció. Començam les postres d'avui. D'aquí uns minuts saludarem el col·legiat balear Lluís Bestart, que ha arbitrat ja els seus primers partits a segona divisió aquesta temporada, després de 3 temporades a primera federació i l'ascens d'aquest estiu. Volem saber com és la vida d'un àrbitre i com ha estat la seva evolució per arribar fins al futbol professional. Avui també començarem ja a fer prèvia del partit d'aquest diumenge entre el Mallorca i l'Atlètic de Madrid. El Mallorca descansa avui, torna demà als entrenaments i els de Simeone juguen avui a Liverpool. When you walk through a storm, hold your head up high. Liverpool Atlètic de Madrid és un dels partits de la primera jornada de la Champions 2025-2026 que ja va començar ahir. Avui també repassarem com varen ser aquests primers partits. I avui també juga el Formentera, partit de Copa Federació. I el Sant Jordi ja té rival per la darrera fase de la Copa del Rei abans de rebre un primera. I més coses. Avui s'ha presentat el triatló que es celebra a Palma aquest diumenge. N'hem parlat amb el seu president. Després sentirem aquesta conversa. I avui també tenim secció de Corque Topers. Avui en Marta Sampas tornarem a parlar dels clubs de runners, dels grups de córrer i descobriran també un gimnàs on hi entrenen algun dels VIPs d'IB3 Ràdio. Una i 7 minuts.
A IB3 Ràdio és temps d'informació esportiva. Esports 3.
Toni Fuster, bon dia.
Bon dia, Magdalena.
Tranquil·litat, tranquil·litat avui a Sant Bibiloni, perquè no entrenaves a primera plantilla del Mallorca.
Jo crec que dies com aquests també ho agraeixen, ja no tan sols la plantilla o el jugador, sinó també un poquet la gent que hi ha per allà i que no veuen tant de renou, sobretot quan les coses van un poc torçades, no? Quan les coses van una mica terbolides, quan les coses van un poc... Així com va anar a Mallorca, no? Dia de descans. Demà començaran a preparar ja el partit contra l'Atleti de Madrid a l'estadi de Sant Moix. Ja demà, ja amb més intensitat, perquè demà ja és dijous i que ja quedaran manco dies. I bé, un descans dels jugadors que servirà, com dic, per calmar tensions i reflexionar un poquet damunt sobre aquesta derrota de dilluns contra l'Espanyol. L'únic futbolista que per lesió no va viatjar, Javi Llebret, ja està recuperat i a punt per entrenar-se amb el grup. És a dir, si li deixen, en principi ja s'entrenarà. Bona notícia per Iago Barrasate, que podrà disposar de tots els efectius per intentar aconseguir diumenge la primera victòria de la temporada davant un rival que tan sols ha guanyat un partit. Alerta,
i ha costat, ha hagut d'esperar aquesta darrera jornada.
Contra el Villarreal, 2-0. el de Cholo Simeone, n'han empatat dos, una casa contra l'Elx i fora a Mendizorroza davant l'Alaves, i ha perdut un partit, curiosament, a la primera jornada contra l'Espanyol. Mm-hmm. És a dir, aquest era el bagatge de l'Atlètic de Madrid, que avui té Champions, ara després en parlarem, amb baixes importants, amb baixes que també vindrien bé en el Mallorca si aquest futbolista d'entrar i Julián Álvarez diumenge no juga som moix.
Demà Arrasate tornarà a dirigir l'entrenament i demà ja sí, Toni, que serà el primer partit, no?, de cara en aquest partit el primer entrenament de cara en aquest partit de l'Atlètic de Madrid. Demà sí que ja començaran a preparar aquest partit.
Sí, perquè dimarts va ser un entrenament més de recuperació, no? La tornada de Barcelona, van tornar tard, dimarts van entrenar a 11:30, avui descans, i ja demà, com dic, sí que començaran a preparar un poquet. Jo estic ben segur que el míster ja avui, malgrat tingui descans, ell no descansa, sinó que ja deu estar mirant vídeos del partit contra el Villarreal, d'aquesta Atlètica de Villarreal, que avui vespre tindrà feina, perquè també se menjarà el Liverpool, sí, l'Atlètic de Madrid a l'estadi d'Anfield. I a veure si mantindrà aquesta línia de 3 o no, diumenge, Cumbula, Valgen, Raillo, Mafeo o Mateu Morey i Mojica, o Toni Lato, alerta, uh-huh, que podria ser una de les novetats, la incorporació de Toni Lato al lloc de Mojica, si mantindrà aquesta línia de 3 centrals i 2 carrilers, o tornarem a veure el 4-4-2 a Son Moix. Ho dic perquè el Mallorca du 4 partits, és veritat que 2 en partit complicadíssim, Madrid i Barcelona, però així i tot s'està una mica qüestionant possiblement un poc aquest sistema que no ha funcionat. Un sistema que no està funcionant. O s'haurà de fer més feina i s'haurà de treballar més, o si no s'haurà de tornar a canviar per un 4-4-2 o 4-5-1 per reforçar un poc més en mig del camp, obrir un poc més bandes i mirar de cercar 2 contra 1, 3 contra 2, és dir, i això sí, centrar bé, com ja va fer en Sergi Darder la rematada de Morici, com tenia Pablo Torre, que té jugadors també preparadíssims, tècnicament extraordinaris, no?, i aprofitar un poc més tot això.
I aquesta ratxa de Morici que ha marcat 3 gols en els darrers partits.
Lo millor que va passar l'altre dia contra l'Espanyol, recuperar bé d'en Morici, perquè el resultat va ser dolent, la sensació que va donar el Mallorca van ser a ratos, és a dir, van tenir moments bons i moments dolents, i al final, el que va dir també Iago Barrasate, crec que ho va dir a la prèvia, m'apareix, són partits que se decideixen per detalls, al final els detalls te van condicionar, serrada d'esporter, de Leo Román, en el gol, serrada de Toni Raillo, no pot anar amb els braços allà, quan ja saps, a més, que t'han pitat un penal a favor, que duen un jugador expulsat, ell d'en vermella directa, que te deixen en els 43 de la primera part. És a dir, ha d'anar molt viu amb aquestes accions, no? Mm-hmm. I sobretot quan t'ho fa un futbolista de 38 anys, com en Quique García, un jugador ja veterà, un jugador que sap el que s'acou dins una àrea, i li va bastar simplement una petita rosada per tomar i cercar el penal. En definitiva,
Incògnites.
Home, veurem, el partit contra l'Atlètic de Madrid, vulguis o no, arriba en un moment complicat per tot aquest bollit ara mateix que s'acou en el vestidor del Real Mallorca. Fins i tot a la planta noble també hi ha coretes que no agraden. I ara, lo important és treure 3 punts, és guanyar per lo civil o per lo criminal, que és el que diria Luis Aragonés. S'ha de guanyar per recuperar aquesta confiança, per recuperar també un Mallorca que des de la pretemporada no guanya, perquè la pretemporada els resultats van ser bastant bons, i molts pensaven que això aniria bé. Ara en Mallorca està en un punt només. Per tant, Real Atlètic de Madrid i Real Sociedad, que són les dues pròximes visites, el manco, com a mínim, el Mallorca ha de fer 3 punts.
El Mallorca, que demà torna als entrenaments, i el seu rival, l'Atlètic de Madrid, que avui juga a Champions. l'Atlètic de Madrid a Anfield contra Liverpool, però ahir ja va començar aquesta primera jornada d'aquesta Champions 2025-2026.
L'únic equip espanyol que va guanyar va ser el Real Madrid. El blanc s'imposaren per 2-1 a l'Olímpic de Marsella gràcies a 2 penals transformats per Kylian Mbappé. El madridista Dani Carvajal va ser expulsat per donar un cop de cap a un rival, un gest molt lleig, que no té ni cap ni peus, més que la força del cop de cap és la trista imatge d'un jugador que s'autoexpulsa i que no reflexa cap a l'exterior els valors esportius de manera que s'ha d'exigir a un professional que du el braçalet de capità del Real Madrid. És a dir, insistes, que més que la caparrotada que li va donar...
No
va ser això, perquè va ser fluix i tal, però el gest...
És un gest de vermell,
fer. Tens milions de joves, de lots, que veuen aquesta imatge i després que fan, que copien, i això no se pot permetre, i per tant la sanció ha de ser una sanció contundent per un futbolista que m'està molt greu, perquè Carvajal era un professional que mira 100 anys jugant i defensant els colors del Real Madrid i a veure, però quan veus imatges d'aquestes lògicament s'han de castigar. Després derrota l'Atlètic Club de Bilbao per 0-2 contra l'Arsenal, mal començament de l'Atlètic Club, una llàstima.
Molt igualat fins en els minuts 60 i pico que arribes primer gol, pocs minuts després arriba el segon, i en Ernesto Valverde, no, el míster, que explicava en roda de premsa que s'havien donat compte, no, després d'11 anys, que és això de jugar a la Champions i que tindran més partits per refer aquest primer mal resultat.
I el Villarreal, que no va tenir gaire sort, va perdre per 1-0 el camp del Tottenham. I avui, com ja ho haurem comentat, a les 9 del vespre, Liverpool-Atleti de Madrid, els de Simeone, que sortiran pel 3 punts davant un rival renovat i en ratxa. Sí. No podrà comptar Simeone amb Julián Álvarez, amb una distensió al genoll, Thiago Almada amb molèsties musculars, Johnny Cardoso amb un esquin de turmell, Alep Baena operat d'apendicitis i José María Jiménez, bé, aquest ja sabem que és una lesió de llarga durada, ja des del Mundial de Clubs sense jugar, per tant, mira si són baixes.
Pendent de totes aquestes baixes, de cara en el partit del Mallorca, clar que sí.
Pendent també per diumenge, i ja veurem què passarà avui. Com dic, a les 9 del vespre no mos haurem de perdre aquest partit entre el Liverpool i l'Atlètic de Madrid. I ja demà a les 9, torn pel Barça, que jugarà en Sant James Park contra el Newcastle, ses urraques, Lamine Yamal és baixa, tampoc viatge del jugador del planter Gavi i Alejandro Valde, amb 2 lesionats, i el porter Ter Stegen, operat de les lumbars. Qui finalment ha entrat és Frenkie de Jong, que va perdre el partit contra el València per mor unes molèsties musculars.
I avui qui juga és a la Copa Federació, el Formentera, eliminatori a partit únic, Toni.
A partir de les 8 del vespre... Partit únic del 8è de final entre l'Atlètic Lleida i la Societat Esportiva Formentera. Els de Gabri García, tècnic de l'Atlètic Lleida.
Ets jugador del Barça.
Passat amb el Barça i Mirequits.
De l'Àjax, sí.
Arriba en aquesta ronda després d'imposar-se al Tudelano, el 16è de final, i també de signar un empat a la segona jornada de Lliga contra el Porreres. El partit davant el conjunt navarrès es va decidir amb una victòria per 1-0 gràcies a un gol de Calvor Mas a la recta final. El guanyador d'aquesta eliminatòria entre Lleidatans i Formenterès s'enfrontaran en quart de final al guanyador del duel entre el Terrassa i l'Eje.
Sentim precisament els dos entrenadors, Michael Romero del Formentera i Gabri García d'aquesta Atleti Lleida.
En el contexto es diferente, el cambio de superficie al final nos puede condicionar, las distancias del campo no nos puede condicionar y evidentemente pues es un equipo de categoría superior, ¿no? E ir allí con nuestras armas pues ir a superar la eliminatoria, ¿no? La idea no es ir allí a tirarla, sino ir allí a competirla y superarla.
Yo creo que será un equip que ens ficarà les coses molt difícils. Ja et dic, ve eliminar un equip de segona ref, per tant, deu fer coses molt bé i intentarem analitzar-les de cara al partit de dimecres per intentar passar l'eliminatòria que ens agradaria.
I d'avui a les 8 de vespre aquest partit entre el Formentera i l'Atlètic Lleida, l'Atlètic Lleida Formentera, perquè juguen allà, i el Sant Jordi, que ja sap que jugarà contra, ja té rival per aquesta eliminatòria prèvia, és el Lourdes, Toni, que no el sabien situar i juga a Tudela.
No és francès, és el Lourdes de Tudela. El partit d'anada es disputarà en principi el 27 de setembre, sí, i la tornada el 4 d'octubre.
I aquesta eliminatòria...
En cada setmana, alerta, exacte, perquè en cada setmana...
Hauran
això,
de moure
partits. Hauran de moure els partits del Sant Jordi, que juga a divisió d'honor, de regional, hauran de moure aquests dos partits.
En per tenim tant... declaracions del tècnic del Sant Jordi, en Ivan Oliver.
La tornada ja anava a dir que no, si la tornada ja de dins, hi haurà moments si poden fer en banda del Lourdes. Per nosaltres és un equip molt jove, que també té molts jugadors del Tudelano, que han passat per allà d'etapa juvenil, divisió de nous i de més, i té un parell de jugadors que també siguin jugadors de tercera divisió, que alguns són competitius del millor possible equip, que és un bon resultat, i pues anar allà dins i menys i passar dins l'eliminatori per un equip de primera divisió de Sant Jordi. Estem molt contents, però també ja soc entrenador i la primera que t'he dit que cada setmana és primer un partit de lliga que hem de competir. Primer aquest partit de cada setmana i per dir la setmana que ve ja comencem a fer feina per veure com enfrontem aquest partit de Lourdes la setmana que ve que nostra i dia 4 d'octubre ja de dins. Però bueno, la gent de Sant Jordi està molt contenta i ja se tracta que un equip o com nosaltres pugui estar a aquesta altura, però són coses que potser ens ho diu fa 10 anys i no s'ho creuen, però la veritat és que disfrutant del moment.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3 i B3 Ràdio.
I 20 minuts. Avui rebem a l'estudi d'Ivetra Ràdio en Lluís Bastard, que és nou àrbitre de segona divisió al col·legiat mallorquí, que ha fet el salt al futbol professional i ja l'han vist arbitrar els seus primers partits. Aquest ascens situa un altre col·legiat balear al futbol professional estatal després de dirigir, en el seu cas, a Primera Federació les darreres 3 temporades. Lluís, molt bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, gràcies.
Moltes
bon
gràcies per venir, perquè aquest cap de setmana has pitat, has arbitrat. Com dus aquestes primeres jornades, ja han passat els primers mesos, no?
Bueno, és veritat que molt content de poder haver debutat en el futbol professional. Són 14 anys d'arbitratge i pues, mai diries que pots arribar en aquesta categoria tan guapa, i molt content i amb ganes de seguir formant-me i disfrutant sobretot.
Lluís, com te comuniquen aquest ascens a tu, en el cas d'un àrbitre, no? Després d'aquestes 3 temporades a Primera Federació, com te diuen, hi ha un ascens a segona divisió?
Pues bueno, quan acaba la temporada, acaben els play-offs, pues, surten unes llistes oficials per part del comitè tècnic d'àrbits i bueno, vaig rebre la crida del nostre director tècnic i sincerament pues, ja te pots imaginar una notícia que fa molt d'anys que t'espera i bueno, no sabria explicar-te el que vaig sentir en aquell moment perquè no t'ho creus perquè són molt d'any d'esforç, de sacrifici i bueno, pues, un moment molt il·lusionant i molt content de poder estar aquí.
Per la mare de Toni Fuster, d'un col·legiat professional, mos deia, que va començar a arbitrar fa 14 anys. Ara sí que és vera que començam a tenir noms, no?, del futbol balear, també n'han tingut aquests darrers anys, però ara Quadra Fernández, Busque Ferrer a primera divisió i en el seu cas en Bastard també a segona divisió.
No, i passats d'àrbitres també, que algun d'ells s'han retirat ja, no? O, per exemple, Nemi, que Peñalver, que va estar també
a primera divisió, també,
a la màxima categoria, que també és tot un luxe. No sé si influï un poc aquest canvi tan gros de categoria, passant al futbol professional i veure 15 a 20.000 persones allà, comparat en camp de 500, 800, 1.000, és a dir...
Sí, a mi, evidentment, antes pues, ja estàvem a primera ref, a segona ref, que ja són categories que hi ha semiprofessionals, i evidentment pues, ja hi ha molta gent, i sobretot els àrbits de primera ref teníem la sort de poder anar a primera i a segona divisió, camps importants on ja vius pues, aquesta magnitud de la gent.
Com a quarts àrbits,
com
no?
Com a quarts àrbits, exacte. Mm. Però, claro, per nosaltres ser un àrbit principal en el futbol professional pues, és un canvi molt important, perquè ja tenim un contracte professional, ja, evidentment, podem dedicar-nos exclusivament al futbol, i pues, se nota moltíssim.
Mm-hmm. Clar, quan és a dir, és la primera temporada que te pots dedicar exclusivament en el futbol professional?
Exacte. Nosaltres a primera ref, a segona ref, a tercera divisió, pues no hi ha cap contracte professional, però claro, a primera i segona ja hi ha un contracte professional i pues te pots tenir aquesta exclusivitat que te dediques 100% a l'arbitratge.
És un vot important. Mos explicaves 14 anys arbitrant. Expliquem-nos quan vares començar o quin era el teu vincle en el futbol, en l'arbitratge, com te sorgeix l'oportunitat, no?
Bé, jo jugava a futbol i quan
m'imagino que tothom comença...
Sí, bueno, no tothom, però sí que és veritat que crec que és un pas important jugar a futbol i després, pues, ja quan vaig acabar el darrer any de juvenils, pues, jo tenia un amic meu que va deixar el futbol un any antes que jo i va passar-se a àrbit i, pues, la veritat que, com crec que tots, que la majoria començàvem, evidentment, pues, a lo millor pues, per començar a guanyar-te un sou extres cada setmana i, sobretot, si t'agrada molt el futbol, pues, estar vinculat en això i, bueno, pues, pocot a pocot me vaig donar compte que el que volia era intentar arribar a la més en fora possible i seguir lluitant com ara, que, tot i que estar aquí en el futbol professional, avui estàs aquí, a lo millor demà no, entonces, disfrutar d'això i aprendre cada dia.
I com ha estat aquesta evolució? Perquè comences arbitrant això, no? Que t'agrada el futbol, com a jugador, que te sorgeix aquesta oportunitat, i ara has arribat en el futbol professional. Com han estat aquesta evolució d'aquests anys? Has recorregut?
Sí, no és fàcil, sincerament. Crec que per part del comitè i de la federació s'està fent en els darrers anys una feina molt bona, on posa a Mateu, en Guille, i crec que també hi ha assistents en el futbol professional que fan el millor... 10 o 15 anys no n'hi havia tants. Això vol dir que s'està fent una feina molt bona per part de la comissió d'aquí. I, bueno, pues, jo no esperaria mai arribar on estic ara mateix. Són feines de cada any curt d'ascens, proves físiques, exàmens, i, bueno, cada partit intenta demostrar, i evidentment que és un camí llarg, que crec que ha de ser una persona molt constant i bueno, lluitar-ho perquè si amb esforç aconsegueixen les coses.
Des d'aquests darrers anys, sobretot el futbol balear, els àrbitres del comitè balear, en els darrers anys, més que res d'en Tomeu Riera i d'en Javier Martín ara, d'aquest inici, han aconseguit així mateix col·locar a molt d'àrbit, no?, dins les màximes categories, cosa que feia molt d'anys que era pràcticament impossible veure un àrbit de primera divisió. Ara tenim en Quadra, que és aquest madrileño, però ja fa molt d'anys que està vinculat en el comitè balear, no?, i en Mateu Busqueferrer. Després tens en Lluís Bestar, però és que varen tenir també en el seu moment en Sura de Cuenca, en Rodeu Rodríguez, vull dir, però feia molta estona que no veiem àrbitres dins de futbol professional. Això vol dir que s'està fent una bona feina també dins el comitè, no?
Sí, jo crec que, com tu bé dius, en Mateu, per exemple, és un referent balear per tots els àrbits que acaben de començar. Crec que s'està fent molt bona feina amb en Tomeu Riera i ara sobretot també amb en Javi, tant en Jordi també com a president de la federació. Crec que se mos està donant molta importància. Crec que la figura de l'àrbitre és una persona més dins el món del futbol i que s'ha de visualitzar molt més i que són persones igual. I crec que en els darrers anys s'està fent una feina molt bona que s'està ben reflexada amb els àrbits, pues, com a Mateu, en Guille, o en aquest cas jo, i tots els meus companys que estan per darrere i els assistents que també tenim tres assistents en el futbol professional i crec que és una feina de molt de temps i que a poc ara s'està aconseguint els seus objectius.
I com t'ha anat aquest debut en Sobar?
Bé, la veritat...
Perquè tu debutes en Sobar.
Sí, sí que és veritat que nosaltres, quan descendim, vàrem anar una setmana a Madrid a fer una petita formació de bar, però, clar, el primer partit, pues, fins que tu no coneixes la feina i la treballes i cada dia estàs amb ella, no és fàcil perquè és un món on jo l'any passat no tenia bar i ara, pues, evidentment, és un altre futbol i intentar adaptar-me el més ràpid possible, però la veritat que de moment molt bé i molt content.
Canvia molt l'arbitratge des de que has bar.
Sí, perquè nosaltres tenim que prendre decisions en un segon i evidentment amb el bar després, les càmeres que tenim ara avui en dia en futbol professional, pues, pots tu prendre una decisió i la càmera te diu que és una altra cosa, entonces canvia molt perquè les càmeres te treuen tot lo bo i tot lo dolent, saps?
T'has donat compte, t'ha passat? Ha hagut de canviar?
Sí, el segon partit d'ahir que justament vaig tenir una jugada on va haver una entrada d'un jugador, pues, evidentment...
A Miranda va ser?
No, va ser a Santander.
Ahir a Santander.
Sí, entonces, sí, què passa? És una jugada molt ràpida on els jugadors, com bé te comentava antes, futbol professional, els jugadors són molt més bons, les jugades són molt més ràpides i bueno, vaig tenir canviar una targeta perquè hi havia un jugador que havia entrat més fort del que jo m'ho pensava i bueno, per això també tenim aquesta eina que me va molt bé per que futbolistes i l'espectacle, pues, al fin i al cabo, pues, tingui una millor sortida.
Parlàvem amb en Lluís Bastard, que és àrbitre professional, aquesta primera temporada que s'estrena a segona divisió, que m'ho explicava ara també, no? aquest vot a una categoria professional amb veïnes com es VAR. Has arbitrat ja aquests primers partits, m'ho explicaves el detall, no? La diferència és els jugadors són més ràpids, les jugades són d'un altre nivell. Entenc que el teu dia a dia també ha canviat. No sé si la teva preparació és diferent ara que tens futbol professional.
Sí, evidentment que ara pues, tenir l'exclusivitat 100% per poder dedicar-me al futbol i a l'arbitratge, pues, evidentment que la vida te canvia quan li pots dedicar 100% a la teva feina i sobretot a la teva passió. Entonces, el meu dia a dia ha canviat perquè tinc tot el temps necessari per poder preparar-me tant físicament com mentalment, i crec que és una manera molt bona de tenir aquesta exclusivitat, de poder dedicar-te 100% a tu i a donar a tot.
A mi si m'haguessin de demanar una característica que han de tenir els àrbitres més enllà de prendre decisions, no? És que han de tenir un nivell de preparació física del mateix nivell o superior en els futbolistes de la categoria que arbitres, no? Com te prepares a nivell físic?
Sí, evidentment, futbolistes entrenen tots els dies, però nosaltres també. Nosaltres també tenim tenim un preparador físic que ens envien els entrenos, i també nosaltres, pues, el dia a dia nostre és igual que d'un futbolista. Evidentment que és que si no estem en el mateix nivell que ells o més, no podríem prendre la decisió que prenim, perquè el futbol és molt ràpid.
I les capacitats, no, de gestionar, d'interpretar una jugada, malgrat que tens segurament un estadi o un capità o uns jugadors que te diuen tot el contrari, això suposo que també ho aprens en l'experiència.
Sí, amem, jo crec que sempre ho he dit, crec que moltes vegades és més difícil servir que comença, que va un partit aquí a un poble i té quatre pares que li diuen i li criden. Aquí és quan crec que tu has de fer aquesta feina per poder gestionar aquesta situació, perquè evidentment ara un pic que dus 14 anys arbitrant i tens un camp amb 30.000 persones, jo ja no són res, jo ja no sé res. Doncs crec que és molt important des del comitè que el que s'està fent en el jari que comencen, pues, que aprenguin a gestionar aquestes situacions, perquè jo un camp amb 30.000 persones ja no escolt si me diuen algo. Doncs crec que la formació és molt important.
Sí, costa més a un camp petit va de tenir les mateixes persones, no, darrere s'hora, que no un estadi,
totalment, gran. Sí.
Com duts les crítiques? Perquè és vera que l'àrbitre, malauradament, és una feina que se veu jutjada cada vegada que la fas.
Evidentment que el que deia antes, crec que s'ha de visualitzar molt més la nostra figura, som unes persones més dins del futbol, evidentment que crec que això és una cosa que fa de molt d'any que no canviarà, que l'àrbit sempre és que se m'ho hem aixecat un poc més, però bueno, en el meu cas, la veritat que les crítiques no m'afecten, crec que sé que estan allà, però formo part de la meva feina i en el meu cas no li faig molt de cas, perquè si no sí que entres en un bucle de negativitat, i sobretot que crec que no t'ajuda.
També s'ha fet feina durant aquest darrers any, també molta feina en la federació en el tema de John Nutt en definitiva en tot, no? En que els propis jugadors siguin els primers que siguin respectuosos amb un àrbitre, que al final tots són companys. El futbol sense un àrbitre no és futbol.
Sí, i el que te comentava, que per part de la federació s'estan fent moltes campanyes antiviolència, s'estan fent xerrades que anem a clubs, a jugadors, a pares. L'any passat vaig anar a una xerrada amb un pare d'un club, perquè crec que s'ha de fomentar, pues, evidentment, aquest John Nutt i aquest fair play que li deien, que els pares, jo entenc que duen el seu fill a fer un esport, però, clar, també hi ha un pare que potser va a veure el seu fill arbitrar, i entonces crec que s'ha de tenir un respecte cap a tots.
És increïble com cada vegada que parlam amb àrbitres o amb gent de la federació o amb gent vinculada en el món del futbol, mira, sentia unes declaracions, ni que el Casillas, que no és que sigui sant de la meva devoció, però explicaves l'altre dia que si s'havia de fer un estudi de res, era un estudi d'aquests pares, no? Que van en els camps de futbol i tant de mal que fan a les criatures que juguen. I és increïble, quan sempre que parlam amb qualcú professional, quan resaltes que hi hagi quatre burinots o un estadi de 30.000 persones, no? Continueu resaltant el mal que poden fer aquests pares a camps petits i en el futbol base, en el futbol formatiu.
Jo me'n record que sempre poso un exemple, que quan era petit ma mare me deixava a natació i a l'hora i mitja me venia a cercar. Evidentment que això en el món del futbol és molt difícil i no dic que se tingui que fer, però claro, en el món del futbol però és que tothom té lliure opinió i pot comentar tot. Jo quan vaig al metge no li dic segons quines coses, entonces no m'ho ficaré en algo que no sé. Entonces, en el futbol crec que aquesta s'ha fet com una lliure opinió pública que tothom pot comentar i pot fer mal, i crec que això s'ha d'intentar
millorar. En el futbol de baix és complicadíssim també, sobretot és que inicien, i ara ho comentaves, en Palma, en Poble, és igual, tant dona. Al final te fiques en un camp de futbol i tothom té gonyera. I els pares tenen molta gonyera, i si se perd és perquè l'àrbit no ha vist això, no ha vist allò, i molt de pit passa aquestes coses. Però ara, per exemple, en el futbol professional, com ho dura això de cara? Sí que és veritat que estan molt pendents de tu, ja no només és 15, 20.000, 12.000, 10.000, no sé, depèn, perquè d'estadis de segona n'hi ha que són grans, altres no són tan grossos, però sí que hi ha mil d'aficionats, però és que també hi ha per mi la televisió. Està molt pendent de tu. Les ràdios, que retransmetren també els partits, la televisió, tot això no passa en el futbol inferior, pràcticament, però aquí sí. Això de que puguis ser protagonista durant la setmana, que li puguin donar voltes, els diaris, ara de Santander, que retreuen i retreuen, és el contrari, la televisió, no? Que la televisió en tot aquest partit. Això, vos també vos preparen una mica per aquestes coses?
A mi, evidentment que mos preparen, però crec que la millor preparació és la que pots fer en tu mateix. Evidentment, ara nosaltres pues, sí que se mos ha protegit un poc més amb el tema de les designacions, que surten un dia antes del partit, sí. Perquè, evidentment, a lo millor segona no tant, però a lo millor primera divisió hi ha partits on pues, havia 4 o 5 dies antes que ja se xerrava de l'àrbit, i crec que tot això pues, també és un poc feina de la ràdio i televisió pues, fomentar pues, que l'àrbit és una figura més, com he dit antes, i en el meu cas pues, no li faig molt de cas, de veres, evidentment que, és que si estic tot el dia mirant notícies nostres, crec que m'estic fent un mal a jo mateix.
T'aïlles una mica, no?
Evidentment.
Vos aïllau?
Mos aïllam.
Un poquet.
Evidentment que pues, jo m'agrada mirar notícies i mir notícies i escolt la ràdio, el que passa que hi ha comentaris o hi ha vegades que millor no fer-li
per evitar aquestes rotondes d'escàndol, no? Vull dir que te puguis menjar el cap i, sí. I que això sigui continu, i perquè al final tot això,
sí, que això
és salut mental també,
exacte, eh? I és molt important i m'he anat content.
Aquest darrers anys també s'ha manifestat molt, no?, que a vegades se trobava a faltar que els àrbitres poguessin donar explicacions després d'un partit, no?, tant assumir un error com argumentar per què has pres aquesta decisió, perquè no crec que tinguem rodes de premsa després dels partits com quan en tenim de zona mixta de jugadors o d'entrenadors, però sí que era veure que la setmana passada vàrem veure els primers vídeos per part del comitè arbitral on hi havia fins i tot rectificacions o se reconeixien errors, no? Això sí que segurament és un avanç, ho hem vist a primera divisió i és la primera vegada que setmanes després o dies després de que s'hagi jugat una jornada se revisin, no?, aquestes primeres 3 jornades de Lliga, se varen revisar i fins i tot el gol d'en Ferran Torres, per exemple, del Barça contra el Mallorca, el comitè arbitral amb una portaveu explica que aquell gol va estar mal arbitrat.
Exacte, crec que també és una millora per part del nou comitè. Com deia antes, és que són persones i ens podem equivocar i ens seguirem equivocant, i crec que també és una bona iniciativa per part del comitè pues, explicar les jugades, en aquest cas pues, és que tenen un poc més de controvèrsia o que en qualsevol moment pues, un àrbit ha pogut un error, i explicar-les públicament i que també s'hagin de sentir pues, que també ens equivocam i que no passa res.
Lluís, acabes d'aterrar en aquesta segona divisió, en aquest futbol professional, entenc que no sé si te marques objectius, deies que no t'imaginaves ni arribar aquí, però ara parlaven d'en Busqué Ferrer, que és un àrbitre que està arbitrant a primera divisió, que fins i tot ja té oportunitats, no, se sent que pot ser important a Europa. T'imagines seguir un camí així?
Bé, evidentment que seria un somni. Ara mateix, com te deia, que has d'arribar, crec que el més important per jo és adaptar-me a la categoria, fer bons partits, disfrutar, com de vegades pensam sempre en empullar i en aconseguir més coses, i també hem de valorar molt el bon estrem. I el que t'he dit, adaptar-me el més ràpid en aquesta categoria nova i, evidentment, pues, a pensar si pot ser qualcun dia arribar on està Mateu i més.
T'han vist arbitrar 3 partits en aquestes primeres jornades, en aquest primer mes a segona divisió. Com és una mica set setmanes? Perquè tu, Madeira, ara tenc un cap de setmana de descans, però després n'hi ha que vaig a Madrid a Nesbar. Entenc que sa rutina, encara que nosaltres no te vegem, no, designat a un camp, estàs implicat amb altres.
Sí, ara justament pues, ha començat la lliga i he estat 5 setmanes fora, perquè entre que nosaltres solen fer partit, anem també a la sala a veure a Madrid a fer de bar o de bar. En el meu cas, només faré de bar perquè ha hagut un coses específiques de bar, entonces també fèiem d'assistent de bar.
De segona divisió.
De segona divisió, correcte. I, bueno, pues justament m'ha tocat partit, anar a Madrid, partit, i ara duia 5 setmanes, que, evidentment, ojalà no aturar, però, bueno, que una setmana també de descans també va bé.
Molt bé.
Quina edat tens, Lluís, ara?
31.
31 anys. En 31 anys, Alejandro Quintero González va ascendir a primera divisió. Víctor García Verdura ho va fer amb 28 anys. Què te propones?
Bueno, evidentment que no me compara ningú. Aquests companys meus són uns autèntics àrbits i en el meu cas, jo ja he arribat aquí en 31 anys, no me compara ningú. L'únic que he de fer és intentar seguir el meu camí amb esforç i donar-ho tot. I evidentment, pues, hi ha gent que té aquest talent que potser ho fa que arribin antes i, bueno, seguir lluitant.
Un talent que segur que tens, perquè havent arribat a segona sí. divisió ja diu molt. Lluís, teniu bona relació entre els àrbitres? Allà, és sí. a dir, no sé si coincidiu, sí, perquè clar, a vegades veiem aquest trio arbitral, no?, que els veiem sempre els mateixos.
Sí, en el meu cas, pues, tinc la sort de que faig equip amb dos companys balears i que tinc aquesta sort que són dos meus millors amics. Entonces, poder viure aquest somni amb dos amics, pues, la veritat que molt, molt content i molt orgullós. I no, tots són companys de feina i hi ha molt bon rotllo entre tots.
Toni, no sé si vols afegir qualque cosa més.
Moltíssima de sort, sí, no? Que li vagin molt bé les coses i que te seguirem, lògicament, també com a àrbitre del Comitè Balear a segona divisió en el futbol professional. I tant de bo que te puguem veure primera.
Anava a dir, sí, que no el veurem arbitrar al Mallorca perquè és d'aquí, però que si ha d'arbitrar la mateixa categoria que el Mallorca sigui perquè ha pujat ell i no perquè el Mallorca hagi baixat.
El partit de Ciutat de Palma?
Sí.
El vas arbitrar tu, no?
Aquest any no, vaig arbitrar fa 2 anys.
2 anys.
I el Mallorca sí que és vera que per pretemporada aquest any el vaig fer i l'any passat també, sí. Quan són partits amistosos els
vaig fer. El primer partit per mi amb el Sant Andreu, pot ser?
Correcte.
Veus? Jo em recordo, jo me'n recordava. Sí, sí, sí. Ja sabia qualque
cosa. És mallorquinista o no se pot dir això?
Bueno, jo pues si l'equip de la nostra ciutat està el més alt possible, crec que és una molt bona notícia per si i per tothom, i bueno, que passi el que tingui a passar.
També és una bona notícia tenir àrbitres en el màxim nivell, i avui han compartit aquesta estona amb en Lluís Bestard, que enguany el veurem arbitrant a segona divisió. Lluís, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
I que vagi molt bé aquesta temporada. 1:41.
La informació poliesportiva a Esports 3. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és participació.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
Conecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Itoyota Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i IB3 Ràdio.
Diumenge, a les 2:30, viu el millor futbol de primera divisió amb l'equip d'Esports 3 en joc.
En directe, la prèvia del Real Mallorca Atlètic de Madrid des de l'estadi de Son Moix.
Amb les seccions més divertides i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
I a les 4:15...
Arrenca el partit! Treu el Mallorca! Pilota en joc!
3 punts en joc, ben necessaris pels interessos mallorquinistes.
Aquí lo que importa es lo que haga el Mallorca.
L'emoció, el sentiment i la passió pel Real Mallorca a IB3 Ràdio. Yeah!
Tota la informació poliesportiva a Esports 3. I IB3 Ràdio.
Como Nicolas Cage en Live in Las Vegas, veo caer la nieve en la hierba, un Robinson en una isla desierta.
Una i 43 minuts per la mare de l'Eau d'Eivissa, que continua preparant el partit d'aquest diumenge contra l'Antequera. L'equip avui ha tornat als entrenaments, com dèiem, per preparar aquest nou compromís que jugarà diumenge a Camp Misses. L'Eivissa, que encara no coneix la derrota aquesta temporada, dues victòries i un empat, rebrà diumenge l'Antequera Coe de la Lliga i que no guanya fora de casa des del mes d'abril. David del Pozo és una de les peces clau de l'equip eivissenc i avui ha parlat en roda de premsa.
Bueno, sabemos que tanto el míster como el club tienen una exigencia muy grande. Creo que cada día trabajamos pues, bueno, para mejorar todo eso que creo que tenemos potencial como equipo. Y bueno, creo que tenemos que ser un poquito más estables durante los partidos y tener un poco más el control durante los 90 minutos. Y bueno, sabemos que los rivales juegan y que no es fácil, pero bueno, creo que trabajamos mucho durante la semana para poder conseguir eso. Sí, hombre, qué duda cabe que a partir de unos resultados, pues durante la semana se trabaja mejor y podemos ir trabajando con un ambiente más bueno, pero bueno, ya te digo, concentrado en aprender y en trabajar durante la semana para que se pueda dar luego el fin de semana. Sí, sabemos que todos los partidos son muy complicados, viene la Antequera, el año pasado hizo playoff. Así que si no estamos a nuestro mejor nivel y no damos el 100%, pues lo vamos a pasar mal. Así que bueno, a prepararlo desde hoy y darle la importancia que tiene y poder disfrutar de una noche bonita con la afición. Bueno, la verdad que el míster nos pide mucha movilidad, que nos asociemos y bueno, creo que vamos cogiendo un poco la idea de tener mucha movilidad, de dar apoyo, de tener buenos perfiles, intentar jugar hacia adelante y bueno, creo que cuando vayamos cogiendo todo eso y salga mucho mejor, creo que vamos a ser un equipo mucho más peligroso. Bueno, la verdad que el club se asemeja un poco a la ambición y la gana de seguir creciendo que tengo yo y bueno, creo que una vez que he estado aquí he podido comprobar desde dentro cómo se trabaja, las instalaciones, los medios que tenemos, pues bueno. La verdad que estoy muy contento y creo que estamos empezando y puede ser un gran año.
I per la mare de triatló, perquè el Club Marató Mallorca i la Federació Balear de Triatló han presentat l'onzena edició del Port de Palma Triatló 2025, que se celebrarà aquest diumenge dia 21 a partir de les 8:30 de matí. El nostre company Gavi Fortesa ha pogut parlar precisament amb el president de la Federació Balear, amb Ignasi Colom.
Ignasi Colom, president de la Federació Balear de Triatló. Ja hi tornem a ser?
Sí, ja hi tornem a ser. La veritat és que molt content perquè aquest triatló està agafant molta força. Després de la pandèmia sí que és vera que vam tenir 2 anys que el triatló aquest i tots els de Balears perdien un pot de força, però ara enguany han tornat a recuperar i enguany ja que amb aquest arribarem a 550 participants, que ja és un bon número. Encara pujarem més, però ja és un bon número.
Quina és la clau per a aquesta espècie de ressorgiment?
Fuf, pues tampoc t'ho sabria dir. Jo crec que un poc la gent s'ha un poc recuperat econòmicament, ja va un poc més, té un poc més d'aire per poder respirar i gastar, s'inscriu més a més proves. Abans, fa 2-3 anys, la gent era molt selectiva, igual només feia un triatló o un duatló durant tot l'any. Ara sí que hem vist que la gent repeteix un poc més. Hi ha gent, per exemple, ara mos venen 3 o 4 triatlons de tira que hi ha gent que en fa 2 o 3. I, per tant, un poc és això, que jo crec que econòmicament la gent s'ha recuperat i pot gastar més en l'esport.
Hi ha qualque característica, qualque cosa que podem comentar no sé, d'aquest any que sigui novetat o tot continua a una línia?
No, enguany la meta sí que l'han canviat un poc de lloc. En lloc de ser a la plaça serà a Troneres, però el circuit més o menys el mateix, passant per davall la Seu, jo crec que passar en bici per davant la Seu, per de la mà, és una bona imatge, i en principi com el respecte als temps, que l'any passat molt va ploure, però en principi en guanyar ha d'anar tot bé.
Sembla que va bé la cosa, no?, sí. Aquests dies.
Sí, 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 de moment, i estan mirant la previsió cada dia i de moment donen bona previsió.
Aprofit per demanar-te, com està la federació? Com està el triatló a les Illes Balears, en general?
Un poc el que t'he dit. Sí que han tingut dos anys que baixaven molt en llicències, que el triatló no acabava d'anar, però enguany ja mos han recuperat, enguany tenim la millor 50 o 60 llicències més que l'any passat ja, i un poc amb aquesta línia de que mos anem recuperant i seguim fent feina per intentar treure més proves, estan fent feina molt en sort nins per tenir proves per nins, i un poc amb aquesta línia.
I d'enhorabona i que tot surti bé.
Moltes gràcies.
A IP3 Ràdio és temps d'informació esportiva. Esports 3. IP3 Ràdio és entreteniment.
Marta Sampas, si tinguessis un bar, que li posaries de nom?
No ho sé, que li posaria. M'has agafat ara així.
A veure, tenim...
Sampas, Sampas, bar.
Ja, perdó, home, tu ja ho has fet amb el teu nom. Sabeu que Sampas no és el seu nom.
Però no ho dius.
Sí, però ja està, fins aquí pot llegir.
Ui,
xiu, xiu.
No sabia que és xiu.
En sèrio?
Que fort. És el seu nom artístic.
Bueno, bé, però per què això venia? En el bar li posaria... Soy yo.
Soy yo.
A IB3 Ràdio, Xiu Xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre.
No vols obrir aquí Xiu Xiu, ara esteu espai.
Eh? Amb Inés Mateu i Xavi Oliver. Tota la informació poliesportiva a Esports 3. IB3 Ràdio. I love you so, hey, that's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away.
Una i 51 minuts, començant secció de cada dimecres, Cor que topers, Marta Sampas, bon dia.
Bon dia.
I seguim parlant de córrer i de, i de grups de córrer en aquesta ocasió.
Sí, és veure que ho vam fer ja dimecres passat, no? Si vols recordar, perquè era de Cativa, però pot. Sí.
Vaig promocionar jo la secció de la setmana passada i se del grup Espicot, que són un club de muntanya. Sí. Per tant,
sí.
És veure que és una mica diferent a nivell de detalls. També és una organització que no està vinculada, per exemple, a cap gimnàs. És més una associació sense ànim de lucre. I avui donem una altra proposta, que aquesta sí que la lideres tu.
Aquesta sí, aquesta l'he triada jo. No sé per què, sorpresa. Però avui xerrant de Salut Arreu Cor, que és un grup que es dediquen a això, no? Sortir a córrer, entrenaments de sèries. Ara ens ho explicarà tot millor el cap d'aquest gimnàs de Sant Sardina i també d'aquesta iniciativa que ja du uns mesos i que ha arrencat ja la nova temporada, ho podem dir així. Tenim ja a l'altre costat del telèfon en Jaume Gelabert. Jaume, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia, com estàu?
Bon dia, Jaume. En Jaume i jo varen coincidir aquí fent ràdio plegats, eh?
Sí, sí.
Va ser comentarista de la superfinal de l'Eurocopa.
Sí, llàstima el resultat, però sí, en Jaume ja és una veu coneguda, a la casa. Això és així, això és així. Jaume, avui xerram de... Bé, a cor que t'ho perds, a banda de mirar sempre el calendari de curses, també ens hem aturat ja, crec que és la tercera vegada, perquè varen conèixer GoFor Runners, també dimecres passat a aquest grup de corredors de Felenits, i avui ens anem a Sant Sardina, perquè ja també fa uns mesos vas decidir, no?, que per què no també muntar un grupet de gent per compartir això d'escórrer que cada vegada està més i més de moda.
Sí, nosaltres, bé, com ja sabeu, vam muntar allà una petita sala on fèiem entrenament grupal, i jo pensava que es passa temps perquè que el conegui... és un passeig ideal per fer grups reduïts i entrenament en sèries. Vale? Molt poc desnivell, és una tirada d'un quilòmetre i poden anar jugant en certes distàncies i la veritat que ens ha sortit bastant bé, van començar l'any passat i la gent s'ha animat, la gent de Son Sardina molt bo per allà i sempre s'atura a demanar.
Sí, perquè se refereix en Jaume a la recta, no? Que hi ha una recta, una de les entrades, no? cap a Son Sardina, que és ideal, és veure que és, bé, no arriba ni a l'asfalt, bé, és un paviment ideal, també per això mateix des del nivell, que ara entrant un poc a Sebre, que és això exactament de fer sèries, són entrenaments, no?, que se fraccionen i es repeteixen a base de repeticions a diferents intensitats, però què fan? Què se cerca? Per què serveixen fer sèries, aquest tipus d'entrenaments?
Ara, a principi de temporada, sí que cercam una mica acumular quilòmetres i fer metres a un ritme en el que hem basat per generar adaptacions, val? A ritmes que sí que cercaríem llavors segons l'objectiu de cada persona, que siguin 3 quilòmetres, 5, 10, val? Al final, la gent que ve a córrer ve perquè diu, mira, fa 3 anys que corro, però és que he quedat estancat en aquest ritme, o faig aquestes curses i no he aconseguit millorar el meu temps, però jo vaig a córrer cada setmana 4 pics per setmana i sempre fa lo millor lo mateix, no? Una tirada d'un circuit molt similar, en el mateix ritme, i sí que millores una miqueta en el principi, però llavors t'estanques. I en les sèries el que aconseguim és treballar molt més a part de força, val? I sí, força resistència, és a dir, aguantar un ritme una miqueta més elevat en el que podríem aguantar 5 quilòmetres, fent sèries d'un quilòmetre, ara potser no estem fent més reduïdes o en temps més curts de descans per generar aquestes adaptacions.
Sí. Jo m'agraden metges que són més curts. Ara havíem perdut la connexió.
Va, perdó.
No, molts havien quedat en que de vegades són d'un quilòmetre, de vegades de menys, depèn, no? Anar fent progressiu també, en aquest sentit.
Sí, ara sí que intentem pues, acumular una altra vegada al principi de curs, acumular les cames distàncies una mica més llargues, però no, en ritmes no tan alts, i així quan anem veient els grups, anem dividint a la gent i entrant amb aquesta dinàmica de personalitzar una miqueta més cada grup, cada subgrup, i fer aquestes sèries en companyia, que també s'agraeix molt.
Uf, moltíssim.
Si un dia estem cansats, pues sempre tindrem un company o una companya que mos estirarà. No?
Sí. No, és que puc xerrar d'experiència pròpia. Fa peresa sortir a córrer tot sol, perquè se lluita amb el teu cap. És que, per això, és molt mental es córrer, i és vera que es fer sèries ajuda a això, no? A tenir un grupet amb els que vas en el mateix ritme, estàs patint a la vegada, després també és supersatisfactori per això mateix, perquè veus els resultats que són això, l'objectiu de baixar, bé, d'anar una mica més aviat, de veure que ets capaç, no?, de completar les distàncies que tens com a objectiu amb una altra velocitat, no?, i això ajuda moltíssim. Deia que les sèries, de vegades, i jo feia la broma, però no és broma, que m'agraden més les curtes, no?, que són 6 per 400, 8 per 600, vull dir, però quan són d'un quilòmetre també ja són més exigents. Però, clar, heu de fer, tractar de combinar i com s'organitza això? Perquè, per exemple, a Salut Arreu Cor hi ha gent de tot tipus, de totes les edats, bé, i en diferents nivells, no? Que s'haurà de planificar cada entrenament, que, per cert, són els dilluns a les 7 i quart i els dijous a les 4 i quart, i clar, això ho complica un poc, no?
Sí, jo personalment me vaig marcar com a objectiu, no?, de no generar tampoc un gran grup de corredors, un grup que cerqui l'èlit, sinó un grup de gent que ja coneixem, que ve entrenant nosaltres, o gent que s'apunta de fora perquè vol fer específicament un entrenament de sèries, però es vol de gestionar perquè mos han marcat els nostres horaris, no hem volgut tenir grups molt grans, i en aquest sentit pues sí que podem anar agafant segons l'objectiu i molt marcar amb objectius en petits grups de 3-4 persones i són els que se fan.
Clar, i això després també el que fa s'allarga aquesta activitat o se complementa en cercar curses que puguin ser interessants per fer després tots plegats i seguir un poc el calendari, que per cert, si vols, cada dimecres, Jaume, aquí a Corcató Pers, repassam un poc les curses que hi ha, vull dir, així pots estar al dia i triar, no?, en Salut Arreu Cor, quines fareu i quines no, i això motiva.
Sí, i nosaltres és vera que l'any passat ens vàrem marcar la primera, que vàrem començar també per setembre, i ens vàrem marcar la primera, la Sant Silvestre de Palma, que és una cursa fotudeta perquè, perquè hi ha bastanta pendent. I...
Sí, allà en Castella bé i per acabar l'any, a més. Que...
Sí, sí. Correcte. Sí, no són els dies que anem més lleugers.
No, no, no.
però sí, l'objectiu en el final és anar, que un mos vagi dient, ei, pues, tinc ganes de fer aquesta, i del grup, ja sigui el nivell que sigui, perquè hi ha una cursa popular, normalment, sí, l'ideal és tenir qualcú de vora, però vas acompanyat tot sí. el temps, no? Sí, sí, sí. Algú conegut, pues, és més difícil, perquè cadascú vol anar al seu ritme, però sempre... Sempre vas en el teu...
Sí, i motiva fer-ho en companyia. Mos quedem sense temps i la Matta ja fa una estona que me demana pas perquè ella sí. vol acabar amb aquesta pregunta, Jaume.
Sí.
Sí?
Jaume, com és tenir VIP Divetres Ràdio entrenant a Salut Arrou? I vull dir qui són aquests VIPs. Nines, de Xiu Xiu, na Joana Maroto del dia, en Xisco Nadal del dia i de Tentol, n'Olivia Navarro d'Informa, tio, sí, 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 són sí, dels darrers fitxatges, i na Marta Sampas d'Esports. Jaume, breument, com és tenir-los a tots ells entrenant?
No pot dir una paraula dolenta. Ah, vale. Mos ha passat molt bé, mos ha passat molt bé. Molt bona gent. I na Marta, ara que ho dius, però no sé qui és, perquè fa un parell de setmanes que no la veig.
No m'ho puc creure.
No, una cosa bona és que si no vas el dia d'entrenar, en Jaume després te passa també l'entrenament de sèries i jo el faré, si no és avui, demà, Jaume.
Molt bé, Marta.
Molt bé. Jaume, Gelabert, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Una ferrada, adéu.
Això dona per una secció de xiu-xiu, eh?
I tant, no? Et traurien de xiu-xius de gimnàs en tots aquests que són divetres.
Marta, sí, sí. Moltes gràcies.
De res, adéu.
Fins demà. Adéu.